Bon dia a tothom. El 26,3% dels catalans ja han rebut almenys una dosi de la vacuna contra el Covid-19. Per cert, que les persones de 56 a 59 anys ja poden començar a demanar cita per vacunar-se. La vacunació començarà per les persones de més edat, les nascudes l'any 1962, i progressivament s'anirà estenent a tota aquesta franja d'edat. Durant les pròximes setmanes, les persones d'aquest tram d'edat rebran un missatge SMS que les redirigiran a una aplicació per reservar hora, dia i lloc. També, per cert, es pot demanar cita al web vacunacovidsalut.cat. Les persones d'aquesta franja d'edat rebran la vacuna de Pfizer-BioNTech. Tot això el dia que hem conegut que continua baixant la pressió hospitalària a Catalunya. Avui hi ha 12 ingressats menys a planta, 1.432, i 6 menys a les UCI, 468. Salut ha notificat 1.431 nous contagis i 13 defuncions més. El risc de rebrot baixa 8 punts, ens situem en el 242, i la RT, que és la velocitat de contagi, baixa 0,91. I atenció amb aquesta notícia, perquè segons llegim al diari Ara, una nena de 6è grau, d'entre 11 i 12 anys, ha arribat amb una pistola a la seva escola a Ida, a la costa oest dels Estats Units, i ha començat a disparar repetidament fins que una mestra ha pogut prendre-li l'arma. Ha deixat dos companys de classe i un docent ferits de bala. I encara a l'exterior, un total de 25 persones han mort aquesta matinada durant una batuda policial en una favela de Rio de Janeiro, en el marc d'una operació antidroga. És l'actuació policial més mortífera que recorda a la ciutat brasilera. I acabem explicant-vos que la llibreria Balmes de Barcelona, situada a la planta baixa de l'edifici modernista del carrer Duran i Bas, celebra els seus primers 100 anys de vida. Al llarg d'aquests temps s'ha convertit en un dels punts de difusió de cultura religiosa de referència a la capital catalana. Ara sí, deixem aquí la informació, però com sempre ja ens actualitzarem d'aquí una hora, quan siguin les 12 del matí.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Els infants en situació vulnerable necessiten més que mai fer activitats d'educació en el lleure, compartir jocs i rialles, recuperar els somriures.
Aquest estiu, cap infant sense colònia.
Fes un donatiu a peraterres.org o al 93 430 1606.
Si encara no estàs subscrit a Catalunya Cristiana, et regalem un mes perquè la rebis, te n'enamoris i t'acabis de convèncer. Tant si ets una parròquia, una entitat o un particular, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i et regalem un mes de subscripció. La rebràs setmanalment i de manera gratuïta. Recorda, si encara no ets subscriptor de Catalunya Cristiana, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i la rebràs durant un mes de franc. Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
La pandèmia ha dut més d'un milió i mig de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix ara cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Per una vida més fàcil, descomplica't. Però la vida és com és, amb sorpreses, imprevistos i complicacions. A Fiat Assegurances portem més de 85 anys fent més fàcil la vida de les persones. A cada necessitat, una solució. Vida, invalidesa, accident, estalvi, jubilació, salut, viatges, empreses i professionals. Fiat Assegurances. Trobar-nos és fàcil. 93 327 0945. 93 327 0945.
Hola, amic. Com va la venda del teu pis?
Doncs ja el tinc venut.
Com? Però si acabes de posar-lo a la venda.
La veritat, sí, però m'ho ha venut P Properties Investments. Quan em van ensenyar els vídeos de com venien, no m'ho podia creure. Però és que són uns cracs. M'ho van vendre en menys d'una setmana i al preu que jo volia.
No m'ho diguis, no. I d'on estan?
Pues estan a Barcelona, al carrer Enric Granados, número 99, o també els pots trucar al 691-479-844, inclús els caps de setmana. Repeteixo, el telèfon 691-479-844.
Delicatessen. Soc el Toni Guerrero.
Soc el Fèlix Serraclara.
Comencem.
Delicatessen.
Bon dia, hereus i pubilles que ens escolteu arreu Catalunya. Comença un cop més Delicatessen, el magazín dirigit per Antoni Guerrero i que avui, dia de lírica, de cultura, de cinema, presenta qui us parla, Fèlix Serraclara. Això és La Lírica i molt més, el magazín cultural dels divendres a Delicatessen. Al control tècnic tenim en Jordi, Jordi Carretero, com cada setmana, imprescindible per portar a bon terme aquest programa. Amic que ens escoltes, si creus que la música i la cultura és el millor vehicle per apropar gens i pobles, si creus que la bona música és el millor mitjà per enjaunar records, si penses que la felicitat és una decisió que cal prendre cada dia, si ets del que no surt al carrer sense un parell de bons somnis a la butxaca, queda't amb nosaltres, perquè aquest espai, la lírica i molt més, a Delicatessen, a Ràdio Estel, és el teu espai radiofònic. Bé, avui això dedicarem a l'espai d'avui a parlar d'una veu poc coneguda dintre de la lírica, com és la veu de contratenor. Un tipus de veu poc coneguda i relativament recent i que ens recupera un so molt especial, com era el so dels castrati. Veu que va tindre el seu esplendor amb els segles XVI, XVII i començament del XVIII, desenvolupada especialment per autors com Vivaldi, Händel, Giacomelli, Scarlatti o Porpora, entre altres autors barrocs, i que desapareix amb la desaparició de la cruel pràctica de les castracions. L'època romàntica de l'òpera clàssica dona aquesta veu per desapareguda i no s'escriu res per aquesta veu, però ens trobem amb el problema de la manca de cantants per al repertori dels castrati, que es tracta de substituir amb sopranos i tenors, però sense aconseguir a l'efecte l'emoció especial d'aquest tipus de veu. I és aquí on neix com a veu especial per afrontar aquest repertori als contratenors. Un tipus de veus, doncs, que neix de la necessitat de recuperar a l'especial so dels castrati i per recuperar el seu repertori, però que no comença a desenvolupar-se i a ser utilitzada per a compositors contemporanis creant un nou i extens repertori. Veu d'enorme dificultat tècnica en la que un home ha d'assolir la tessitura i l'agilitat d'una soprano, però des d'un color i una corpositat que la fan especialment atractiva i amb una personalitat pròpia diversa completament de la resta de veus. I bé, per parlar d'aquest especial i relativament nou tipus de veu, tenim amb nosaltres convidat aquí a l'estudi de Ràdio Estel amb Víctor Jiménez, contratenor català i considerat ja pel públic i la crítica com un dels millors representants d'aquest gènere a nivell internacional. Benvingut als estudis de Ràdio Estel, Víctor Jiménez.
Moltes gràcies, Fèlix.
Molt bé, Víctor, pues, anem a començar aquest programa dedicat a la veu de contratenor i què millor que tindre't a tu per compartir aquests minuts de ràdio i parlar d'aquesta veu. Víctor, la veu de contratenor, podríem dir que és la més artificial de totes les veus del repertori líric?
Si ens acollim a la tradició, potser ens assemblarà. Però a mi, personalment, em sembla molt natural perquè sempre he fonat de la mateixa manera. I de fet, la feina ha estat descobrir, un cop va arribar el canvi de veu, el registre de pit i connectar-lo amb el que jo ja venia fent i que això fos funcional i poder anar afrontant el repertori, diguem, més gran de teatre, no? I que al final el que jo vinc a fer normalment són rols que escrivien per als castrats contrals, i llavors doncs haig de tenir un bon centre i uns bons greus per poder-lo afrontar per sobre d'una orquestra. I la feina ha estat més això. Quan em diuen això d'artificial, penso en lo artificial i difícil que és per un tenor assolir la segona octava, per exemple. Això sí que és artificial i és una feinada, però bueno.
I tant. Ara has introduït un matís interessant. La veu de contratenor fa diferència entre sopranos i contralts?
Sí. De fet, bueno, com amb totes les veus, la diferència ve lligada al repertori que afrontes, no? I al teu color, al teu caràcter. Però i tant que sí, hi ha veus de contratenor molt, per fer una diferenciació fàcil, hi ha molts contratenors avui en dia que fan un molt bon paper com a soprano, i hi ha molts, com en el meu cas, que fem un bon paper com a contralt. I així es venien catalogant els propis castrats. Els castrats n'hi havien de sopranistes, de mezzosopranistes i de contralts. I bueno, bàsicament la diferència per mi, igual que amb les dones, hi ha una veu o sopranil o contraltil, no?
Per què creus que la veu de soprano o la veu de tenor no va aconseguir substituir a la veu del contratenor en els rols barrocs perquè havien estat creats per aquest tipus de veu? Per què la soprano o el tenor no aconsegueixen substituir aquest tipus de veu?
Bé, a mi, per exemple, m'agrada molt el Julio César del Discau o del Justino Díaz. No?
Tenor i barítono, respectivament.
Clar, però clar, no és tan cantant a la tessitura ni en la realitat de com està allò escrit. Per mi, una contralt, una mezzo, una soprano fa una funció absolutament òptima a nivell musical. El que sí que és cert és que més enllà de la part musical, estèticament, avui en dia, que som un públic absolutament visual, doncs, si fem d'home, un home, doncs ens sembla més creïble, no? I al principi entenc que això responia a una necessitat tècnica, perquè els contratenors no estaven preparats per afrontar les necessitats que té un teatre, no? No és el mateix cantar en una sala petita, com tu bé saps, Fèlix, que en un escenari gran i en una orquestra gran. I en aquell moment, i avui en dia també, moltes vegades és molt òptima la utilització d'una mezzosoprano, una soprano, un contralt. Però ja hem assolit un nivell tècnic que podem estar molt contents.
Que déu-n'hi-do. I anem a comprovar-ho, si et sembla, compartint amb els nostres oients un fragment de Bononcini, que coneixes bé, interpretat per la teva veu. Il vedermi tradito così.
Thank you.
Víctor Jiménez ens interpretava Il vedermi tradito così de Bononcini. Víctor, parla'ns una mica de com la veu de contratenor va arribar de nou a mitjans del segle passat, crec, ja per quedar-se amb el repertori, amb una creixent acceptació de públic, i hi ha autors que comencen a escriure de nou per aquest tipus de veu, és a dir, hi ha aquest parèntesis de l'òpera romàntica, que no desapareix la veu de contratenor, però que es recupera d'allà a mitjans del segle passat, no? Quins autors recuperen aquest tipus de veu?
Tot això funciona gràcies a que apareix a Anglaterra la figura del contratenor Alfred Deller, a meitat dels 1940-50, on bueno, és una persona que recupera el repertori precisament barroc del seu país, de Handel, Purcell, Dowland, i comença a omplir sales de concert, comença a gravar discos i es fa un intèrpret molt, molt reconegut. Tant és així que Britten li escriu un rol per a la seva veu que estrena ell, que és l'Oberon del Midsummer Night Dream del mateix autor, no?, de Britten. I a partir d'aquí, doncs, el contratenor torna a l'escena operística i se'l comença a demanar per interpretar, doncs, aquests rols de Handel, i més endavant, doncs, vindrà tota la descoberta del repertori italià i fins avui.
Bé, i d'alguna manera tu has assolit rols que poder no estaven escrits originalment per contratenor, però que has fet teus. Per exemple, ara escoltarem i compartirem amb els oients un Debussy. Debussy no va escriure especialment per contratenor.
No, i tant que no.
És a dir, i en canvi tu has adaptat una cançó que és Nuit d'Etoiles a la teva veu, no? Que originalment que era escrita per una soprano, per un tenor?
Penso que sí, que era escrita per una soprano.
Molt bé. Què ens diries d'aquest Debussy Nuit d'Etoiles?
Bé, això va néixer perquè, bueno, vaig tenir la sort de ser resident de La Pedrera, com bé saps, la temporada passada.
Sí, i tant.
I dins d'aquesta residència, la Fundació Catalunya La Pedrera em va demanar que explorés nous horitzons. Em van dir, bàsicament, alguna cosa així com: pots fer tot allò que els programadors potser no et deixarien fer, no? I llavors vaig fer un concert barroc, òbviament, un de contemporània, que recentment hi estic dedicant molt de temps a la descoberta i a la divulgació de la música de nova creació, especialment la d'aquí, de Barcelona, de creadors propers. I també vaig voler apropar-me al repertori de lit francès, de la cançó francesa, el Mélodie, perquè des de la meva formació al Conservatori i Liceu sempre he estat un liderista. Sempre he cantat Schubert, Schumann, Brahms, i ha estat una part fonamental per mi de la meva comprensió de la tècnica, del repertori, i també, lògicament, doncs, recentment he començat a fer cançó catalana, que no l'havia fet mai, també espanyola, i com el meu mestre és... ja no el tenim, un contratenor anglès, doncs vaig fer molta cançó anglesa també del segle XX, però no havia tingut l'oportunitat de fer la música francesa, que ja el Philippe Jarouski l'havia fet en un disc, i vaig pensar que, havent-hi precedent i sabent que funcionava molt bé sense alterar la partitura, lògicament em faig una versió meva, però no he transportat cap partitura ni he fet cap desajust de l'original, no?
Molt bé, doncs anem a compartir amb els nostres oients aquest Nuit d'Etoiles de Debussy amb la veu del nostre convidat d'avui, Víctor Jiménez Díaz, contratenor. Je rêve aux amours des femmes. Bé, escoltàvem amb la veu de Víctor Jiménez, contratenor, de Debussy, Nuit d'Étoile.
Clínica Gené. Us assabentem la nova adreça. Carrer Marià Cubí, número 110, telèfon 93 253 0433. 93 253 0433. Gràcies per la vostra confiança. Clínica Gené, els teus dentistes des de 1947. L'Horta de l'Eixample.
L'Horta de l'Eixample dona servei tant a particulars com a empreses.
L'Horta de l'Eixample cuidant dia a dia el consum de productes ecològics. L'Horta de l'Eixample.
Telèfon 620 56 89 45. 620 56 89 45 o al web www.hortadeleixample.es.
L'Horta de l'Eixample.
Estem aquí conversant, compartint aquests minuts de ràdio amb el contratenor Víctor Jiménez, parlant de música, de la veu de contratenor. Víctor, com tots els artistes, has patit l'aturada de la pandèmia. Ha afectat molt el nostre sector. I ara toca fer un reset, toca recomençar. Podríem aprofitar aquest parón de la pandèmia per reflexionar una mica sobre com estem fent les coses. Tu creus que les estem fent bé o ja que hem tingut per força que fer un reset, proposaries canvis?
Ostres, doncs, trobo que has tocat un tema molt important i que recentment em preocupa i m'ocupa molt. Em sembla que en els últims anys no hem tingut la consciència, no dic tothom, però potser els grans programadors de vegades han perdut de vista la seva funció de divulgació i de pedagogia al nostre públic, perquè tots dos sabem que de vegades el públic no compra alguns repertoris perquè no els coneix. I si no hi ha, doncs, aquesta voluntat d'educar i de donar, d'obrir mires al públic, seguirem fent les mateixes obres in eternum, les seguirem reproduint, copiant les versions anteriors, però per mi la professió ha patit una manca no de veus ni de talent, però sí de personalitat. El 20 anys endarrere, els escenaris estaven plens de personalitats que a la segona nota tu senties que era l'Aragall o la Gruberova o la Cavaller o el Fèlix Serra Clara, no? Però avui en dia hi ha una homogeneïtat fantàstica, una millora tècnica, una preparació musical extraordinària, però a l'hora de la realitat, en el meu cas, per exemple, que tinc tanta obsessió perquè les coses tinguin a darrere un concepte, una significació, una transcendència, un coneixement i un explicar-ho al públic. Jo sóc molt de parlar als recitals i els explico al públic el que senten.
Sí, ho sé bé. Sí,
i tot
sí.
Això. I ostres, trobo que jo que sóc ningú, que encara sóc molt jove i tinc tot per fer, si jo ho puc fer, què no pot fer un gran centre cultural? I trobo que és un bon moment per reflexionar i no tornar a fer bolos cars. Amb tot el respecte i amb tot el carinyo del món, però crec que m'entén el públic, perquè el mateix públic que ve als meus concerts, moltes vegades ve als concerts als centres cívics i a teatres de menys volada, precisament cercant això, aire fresc.
Víctor, tempus fugit a la ràdio, passa volant, sí. Estaríem mitja hora més parlant amb tu, però malauradament no la tenim. Ràpidament, comparteix amb els nostres oients les teves pròximes actuacions, perquè si són per aquí a prop, pues, els hi agradarà seguir-les. Digue'm ràpidament què tens per l'agenda.
Tinc molta sort, perquè, com saps, normalment la meva carrera es fa de Pirineus en fora, però com estem en pandèmia, doncs em puc quedar a casa. I jo sóc de cuinar les coses a foc lent, per tant no tinc una super... una superagenda difícil de seguir, però sí que tinc un projecte cada mes, com a mínim, en els propers dies, i estic molt content de seguir actiu i de tenir aquestes oportunitats. Mira, el 23 de maig tindré un concert a l'Ella que es diu Barroc GTM, amb la soprano Sílvia Rovira, on encetem a la Finca 4.1 un possiblement un festival que tindrà que continuarà en el temps, i farem un concert preciós entorn al barroc amb el clavecinista Jordi Rivell. El 4 de juny me'n vaig a Girona a fer un concert que es diu Llum Eterna amb un organista i una trompetista a la catedral, preciós, que també us recomano que vingueu a escoltar, perquè farem des de barroc fins a música contemporània. I llavors el 26 de juliol, ja hem fet maig, juny, juliol, me quedo el juliol, que me'n vaig a Ciutadella gràcies als amics de Joventuts Musicals, que ens tornen a portar el que heu escoltat, que se n'extreu del programa nocturn que vaig fer amb l'arpista José Antonio Domené, un dels millors arpistes del món, i se m'omple la boca de dir-ho. Doncs ens n'anem tots dos el 26 de juliol a fer aquest concert Melodie, francesa, que s'ha titulat Nocturn, amb els amics de Joventuts Musicals de Ciutadella.
Molt bé, Víctor, pues enhorabona per la teva importantíssima carrera.
Moltes
enhorabona
gràcies
per aquests pròxims propers projectes. I ara despedim aquest espai de ràdio que hem compartit amb tu, gràcies amb la teva veu, amb un Vivaldi espectacular, com és Cor Ingrato Disperato. Us ha parlat Fèlix Serraclara, us espero proper divendres.
Con ingrato, dispietato, con ingrato, dispietato, sol racchiude in mie offese, sol rubrice di fedeltà.
Ràdio Estel, una forma de ser. Ep, si et pregunten què escoltes o qui t'acompanya, doncs Ràdio Estel, sempre sintonitzats amb tu.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmain. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es.
És el moment de fer el gest que estaves esperant. Si formes part d'alguna de les franges d'edat que ja es pot vacunar i encara no tens cita, demana-la ara a vacunacovidsalut.cat. Recorda, vacunacovidsalut.cat. Salut, cuidem el que som. Catalunya 2030, Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Lo que mostramos por fuera es lo que somos por dentro. Nuestros viales están llenos de ciencia y belleza. Todo para ti. Si tu vida no es perfecta, tu piel puede serlo. Llévate contigo uno de nuestros milagros y cuídate. www.woldermic.net. Ciencia para una piel perfecta.
Heu estat pensant les darreres hores o els darrers dies quin és l'estat de salut del vostre cotxe?
Planxa, pintura, mecànica, electricitat, TAC, tot per passar la ITV. T'oferim els millors serveis. Els nostres clients i amics són els que ens representen. Planxisteria Glòries, carrer 2 de maig 200. Us oferim el nostre mail, auto@planxisteriaglòries.com. Telèfon 93 231 0253.
Gràcies per la vostra confiança. Planxisteria Glòries.
Missatge de Clínica Gener pels pares i mares, perquè cuidin d'ells mateixos i perquè ensenyin els seus fills a cuidar-se. Sabeu que el vostre fill o filla pot heretar les càries dels pares? Confieu en Clínica Gener Odontòlegs. Hem canviat d'adreça. Carrer Marià Cubí 110, 93 253 0433. Repetim, 93 253 0433. Clínica Gener. Gràcies per la confiança.
Clínica Gener, els teus dentistes des de 1947.
La pandèmia ha dut més d'un milió i mig de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix-te ara a cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Tot el cinema i més, amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
Hola, molt bon dia. Benvinguts a aquesta segona hora del Delicatessen del divendres. Avui és dia 7, dia d'estrenes. Com sempre, l'ajut indispensable del Jordi Carretero, el control de so i muntatge musical. Avui, com deia, dia d'estrenes, divendres, són 9 les pel·lícules que arriben. La veritat és que la cartellera és molt pobreta. Ja transcorre destacaria una reposició, que és una pel·lícula sobre la Segona Guerra Mundial interessantíssima, és del 1985, es diu Massacre, ven i mira, i és la història de com els nazis van deixar a zero tota la població de Bielorússia. És una pel·lícula molt interessant, molt dura, però molt interessant. Però avui no vull parlar d'aquest tipus de cinema, sinó d'un cinema que molts oients, segurament de gent gran, hauran viscut en la seva infantesa. Perquè tinc un llibre que és una preciosa obra mestra d'investigació i de recull de lo que va ser el cinema Nick. El títol és El cinema Nick i altres joguines cinematogràfiques. El seu autor és un dels homes que saben més d'animació de tot l'estat, i jo diria que és un dels grans estudiosos del cinema d'animació de tota Europa, que és el Jordi Artigas Candela. Jordi Artigas, bon dia.
Hola, bon dia, Miguel, què tal?
Bueno, en primer lloc, felicitats perquè és un llibre magnífic. L'ho ha editat concretament en la sèrie, en la col·lecció Trilita Edicions, però és de la Continuarà Còmics Societat Limitada. Bueno, és un treball que jo penso que has estat molt temps investigant, recollint informació i també il·lustracions, perquè cal dir que és un llibre molt ben il·lustrat. Com va estar la història de que decideixis a investigar sobre aquest famós cinema NIC, que era potser el primer cinema que molts de nosaltres van tindre quan érem petits?
Sí, sí. Sí, doncs ha sigut, jo ho diria, una carrera d'obstacles, no? Ha sigut molt difícil. Fins que vaig tenir la sort de trobar l'Albert Mestres, una vegada que vam fer un homenatge al Rai Ferrer, el dibuixant desaparegut, i vam passar una entrevista que vam fer la memòria del dibuixant i em va preguntar, tens algun llibre per publicar? Jo dic, home, tinc diversos al calaix, que no hi ha manera. I llavors un d'ells era el Cinenic, i va triar aquesta. I bé, això, abans havia hagut altra història, i ara, al final, doncs, fa un any, es va presentar l'últim obstacle, no? Per això dic lo de carrer d'obstacles, que era la pandèmia.
Mm-hmm. I ha sortit ara fa poc, recentment, versió catalana i versió castellana, amb la qual vol dir que tindrà més expansió, perquè cal dir que el cinema NIC no tan sols va funcionar a Catalunya, sinó a tota la resta d'Espanya, no?
Sí, sí, jo crec que té un interès no sol espanyol, català...
No, inclús europeu, diria jo, no?
Sí, sí, vull dir, és clar, hi ha els museus de cinema, els museus de la joguina, els col·leccionistes, en fi, hi ha molta gent, vull dir, tant de bo poguessin fer una edició en anglès, però de moment no està prevista.
Però cal dir que també és un llibre de records per la gent gran que va tindre la seva casa i que segurament algú encara guarda un cinema NIC, del qual hi havia moltes versions, és a dir, era com ara passa amb els mòbils, no? Hi havia cinema NICs per tots els gustos, inclús va sortir un cinema NIC amb un disc, el que vol dir que era sonor. Tenia sonor, no? Tenia música, no?
Sí, sí, música, clar, hem vist d'aquells de pedra, de baquelita, o del material que fossin. Mm. Si vols, fem una mica de repàs de la sumària del llibre.
Sí, exactament. Com lo has format, com lo has construït per poder analitzar tot el que tu aportes, no tan sols del cinema NIC, sinó també d'altres joguines cinematogràfiques, en la qual també fas com una mena, diguem, d'història de lo que va ser el procinema, no? El cinema abans del cinema actual.
Sí, que jo estudio de fa bastants anys, com tu saps, i llavors doncs, és una investigació molt interessant quan trobes coses i frustrant quan no les trobes, no? Llavors això està, bueno, com tots els llibres tenen una sèrie de pròlegs, el més important són, bueno, el del Museu de Girona, on el presentarem també el proper juny, després l'últim fill que quedava viu dels Nicolau, perquè cal dir que Nic és les tres primeres lletres de la paraula Nicolau. L'Albert és encara viu, o sigui, té 93 anys. No el vam localitzar per la presentació, però he d'anar a casa seva a saludar-lo i té el llibre a les mans i el fill de l'Albert Nicolau. Després també hi ha un pròleg del Tomàs Mallol, que era també un bon amic, que és l'autor, bueno, el pare del Museu del Cinema de Girona, que és l'únic museu que hi ha ara per ara. Llavors, com el Cinenic no va sorgir com un bolet, sinó que tenia uns antecedents, doncs vaig fer la història una mica dels joguets òptics, centrats en el segle XIX, perquè, clar, vull dir, són el fonament de la imatge animada, com tu saps, no? Eren unes invencions de físics, sobretot, i savis del segle XIX, que es van transformar, comercialitzar amb aparells com el fenaquitiscop, el praxinoscop, el zoòtrop, etc., no? I va ser el fonament. Per tant, faig un repàs de tot això. I faig també una mica d'homenatge a la indústria de la joguina a Catalunya, que era molt poderosa. Tant és així que el 1914-15 del segle XX van ser els iniciadors, els que van posar la primera pedra de la Fira Internacional de Barcelona.
Mm. I cal dir també una cosa important, i és que el tercer capítol ho dediques a l'home que va intentar el cinema, que era el català Nicolau, no? La família Nicolau, que van ser Els que van crear el cinema NIC, es pot dir que el cinema NIC és un cinema absolutament industrial a Catalunya, eh? Vull dir que estem davant d'una aportació molt important a el que va ser pues, aquestes joguines, que eren més que joguines, perquè en certa mida introduïa als nens i a la gent gran al cinema, quan en aquella època encara el cinema era com una espècie de cosa misteriosa, no? No com ara, que es pot veure amb les plataformes, amb el mòbil, amb la tablet, etcètera, etcètera, no? Jo penso que és un llibre molt interessant, sobretot perquè està molt ben il·lustrat. Com has aconseguit totes les il·lustracions? T'ha ajudat molt l'editorial o com ha anat la búsqueda d'aquesta mena, la recerca d'aquesta mena de moltes il·lustracions, tant de cinema NIC com de, diguem, altres joguines importants que han donat pas pues, també a lo que és el cinema actual? Com ha estat la xarxa, la recerca d'això?
Bueno, el moll de l'os de les il·lustracions i la documentació està al Museu Cinema de Girona, referida al Cine NIC. Perquè el Tomàs Mallol va tenir la sort de comprar tots els restes de fàbrica que hi havia, que custodiava el Tomàs Nicolau, un dels fills que quedava, i llavors les patents, les... En fi,
tot això està al museu.
Tot això està al museu.
I la qual has pogut tu aprofitar per al llibre, que això és molt important. Després, un altre aspecte que em sembla molt interessant i de molt original de la teva capacitat de fer un llibre assequible a tothom és que has buscat les, diguem, les memòries o el recordatori de molta gent coneguda que quan eren petits tenien el cinema NIC, i això també jo penso que ajuda a entendre millor la importància que tenia el cinema NIC en el món diari, en el món de la gent del carrer, de com els nanos, quan eren petits, el cinema NIC era una mena, diguem, d'ajut per entendre millor les coses. Jo penso que estem davant d'un llibre absolutament recomanable. Moltes felicitats, de veritat, Jordi Artigas Candela, perquè has fet un treball, a més, l'edició és perfecta, Trilita Edicions ha fet una edició perfecta, un llibre de format gran, amb el qual estem davant d'una petita obra d'art dedicada a un dels objectes més curiosos que ha donat la cultura industrial de Catalunya, que és el cinema NIC. Gràcies, Jordi. Una abraçada i fins a sempre.
Gràcies.
Felicitats. Adéu-siau. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Per una vida més fàcil, descomplica't. Però la vida és com és, amb sorpreses, imprevistos i complicacions. A Fiat Assegurances portem més de 85 anys fent més fàcil la vida de les persones. A cada necessitat, una solució. Vida, invalidesa, accident, estalvi, jubilació, salut, viatges, empreses i professionals. Fiat Assegurances. Trobar-nos és fàcil. 93 327 0945. 93 327 0945.
Senyores i senyors, l'Horta de l'Eixample, fruita i verdura ecològica.
Aquest mes, l'Horta de l'Eixample us ofereix 4 lots temàtics perquè la teva família continuï sentint-se cuidada i estimada.
L'Horta de l'Eixample.
Una empresa compromesa amb el desenvolupament sostenible.
L'Horta de l'Eixample, fruita, verdura, ecològica, ara de l'Horta a la teva porta.
Descobreix aquest mes els nostres lots especials.
L'Horta de l'Eixample, compra ara.
Telèfon 620 568 945. Repeteixo, 620 568 945. Web hortadeleixample.es.
L'Horta de l'Eixample.
T'imagines un paladar que se senti molt agraït i feliç? El Romero de Salamanca. El millor pernil de gla únic al mercat. El Romero de Salamanca. Paletes i centres ibèrics d'engreix i de gla. Assortiment de talls a màquina i ganivet. Pernils d'alta qualitat i prestigi. El Romero de Salamanca. També embotits ibèrics. elromerodesalamanca.com. Truca'ns al 93 350 5102 o envia'ns un WhatsApp a 637 52 40 98. El Romero de Salamanca. A la teva botiga de proximitat. Restaurant Can Fuster. Els plats de tota la vida en les mans de l'experiència de la restauradora Maria Plaza. Restaurant Can Fuster.
Emociona't amb la nostra cuina. Restaurant Can Fuster, Gran Via Carles III, 50-52. Truca'ns al 93 339 3000.
La pandèmia ha dut més d'un milió i mig de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix ara cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Lo que mostramos por fuera es lo que somos por dentro. Nuestros viales están llenos de ciencia y belleza. Todo para ti. Si tu vida no es perfecta, tu piel puede serlo. Llévate contigo uno de nuestros milagros y cuídate. www.woldermic.net. Ciencia para una piel perfecta. Tot el cinema i més, amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
I seguim aquí a Delicatessen parlant de llibres. El passat dia 23 d'abril va ser el dia del llibre i segurament dues novel·les d'un dels escriptors actuals més interessants que té la novel·la negra, allò que es diu el thriller, la novel·la policiaca, qualsevol definició és important, però jo penso que la novel·la negra és la més important, com és l'escriptor Lee Child, va ser segurament un dels protagonistes d'aquest dia del llibre. Però jo quiero hablar con la persona que ha hecho posible que lleguen dos obras maravillosas de este famoso autor de serie negra, como es Lee Child, dos libros que son Mañana no estás y Luna azul. Dos libros que ha editado una joven editorial que se llama Blat y Ríos, juntamente con Eterna Cadencia, y que tenemos la suerte de contar con la presencia al otro lado del teléfono de don Mariano Blat, que fue uno de los fundadores en 2010 de esta editorial, juntamente con Damián Ríos. Buenos días, señor Blat.
Buenos días, ¿cómo están? Saludos para toda la audiencia.
Muchas gracias. Bueno, ustedes han fundado esta editorial en Buenos Aires, pero ya tienen una sucursal en España, ¿no? Lo cual es una presencia importante de esa editorial que lo que se le preocupa es sobre todo editar autores argentinos, latinoamericanos y también del resto del mundo. Y que, curiosamente, yo soy muy seguidor de la novela negra, han publicado dos novelas de Lee Child que tenía, cuyos derechos, o el autor que editaba otra editorial, no diremos cuál. ¿Cómo se han podido hacer con los derechos de Lee Child? Porque además lo presentan de una forma muy especial gracias a una traducción de Aldo Giacometti, supervisada por el propio autor.
Exactamente, sí, así como lo contás. Bueno, Lee Child es un autor que llegó a nosotros como editores por recomendación de otros autores de la casa y grandes lectores como son César Aira y Elvio Gandolfo, que ellos nos decían, tienen que leerlo, les va a gustar.
Es que es maravilloso, es que describe las cosas, aparte de la intriga, es que además toca temas, digamos, de actualidad político-social, policial, ¿no?
Absolutamente, involucra todo eso en sus novelas, que tienen un ritmo muy ágil, son difíciles de soltar esos libros que uno, aparte, trabaja muy bien el suspenso al final de cada capítulo, uh-huh. Uno dice, bueno, tengo que seguir una página más. Hay como un dicho muy famoso que dice que si tenés que despertarte, tenés que madrugar al día siguiente, no leas una novela de Lee Child porque... No.
Y es cierto porque te engancha, es casi como una droga. Tienes que seguir porque es como una araña que te va creando, la telaraña te va cogiendo, ¿no? Y te sientes como una mosca cogida allí. Pero es que realmente las dos novelas, Mañana no estás y Luna azul, son dos novelas extraordinarias que hay que recomendar a cualquier persona, yo diría que no solo a los aficionados a la novela negra o al thriller, sino a cualquier persona que quiera descubrir la capacidad que tiene este escritor para explicar personajes, porque el Jack Richard, que es el protagonista, yo diría, no sé si está de acuerdo conmigo, señor Blat, que es una especie de nuevo James Bond, pero mucho más interesante, mucho más positivo que James Bond, ¿no? James Bond ya ha quedado un poco, aunque sabemos que se siguen haciendo películas, ya sabemos que la última está a punto o se estrenará a finales de año o a principios del 22, Jack Richard es que es un personaje absolutamente envidiable, un hombre que puede viajar con tan solo un cepillo de dientes, ¿no?
Efectivamente, sí, tiene eso de llanero solitario también, que no tiene casa.
Exacto, sí.
él va recorriendo Estados Unidos o el mundo y los problemas lo encuentran a él. Él siempre está, su propósito es tener una vida tranquila, pero al lugar al que llega se cruza con los problemas y como tiene un sentido de la justicia muy fino él, se involucra, no puede evitar involucrarse cuando ve que hay un hecho de injusticia, no puede evitar involucrarse para con su capacidad de reflexión, de observación, con su fuerza física, que también la tiene. El personaje mide 2 metros, es fuertísimo. Sí.
Ha sido policía militar en su época, con lo cual está acostumbrado a enfrentarse a situaciones complicadas. Pero sí. me encanta hablar de Lee Child, porque es uno de los autores que yo amo mucho, pero yo también quiero hablar de su editorial, porque creo que han hecho en esos 10 años ya, 11, pues estamos en el 21, pero 10 años ya de vida completa, han hecho un esfuerzo enorme porque me parece que han editado casi más de 100 libros, más de 100 novelas de diferentes géneros, desde novela, cuento, poesía, crónicas, ensayos. ¿Cuál es la política editorial que lleva a cabo Blatt and Ríos?
Bueno, nosotros solemos decir que nuestra editorial es una editorial de lectores, porque nosotros dos, tanto yo como Damián, los dos editores, somos, bueno, como todo editor, ¿no?, pero somos fundamentalmente lectores. Y lo que nos lleva a editar siempre o a elegir los libros es ser nosotros lectores de un libro y empezar a pensar, esto lo tiene que leer alguien más. Esto hay que es como la intención de compartir nuestras lecturas en un punto, pero no únicamente las cosas que nos, como digamos que nuestras lecturas más personales, sino todas esas cosas que leemos y que identificamos como valiosas para la contemporaneidad, ¿no?, para la época, para la lectura, para los lectores, para pensar, para tener un goce estético, para pasar el tiempo leyendo, los placeres de la lectura. Y esto que contabas vos al principio, que me habías preguntado, que para nosotros es interesante, es de cómo habíamos llegado a editar a Lee Child nosotros, porque efectivamente es un autor súper venta, con millones de ejemplares vendidos en todo el mundo.
Y numerosos traducidos a numerosos idiomas, ¿sí?
Idiomas, hecho película, su personaje, hay dos películas con Tom Cruise, ahora se está haciendo una serie para una de las plataformas de streaming, etcétera. Y es un autor que uno pensaría que lo debería publicar una editorial grande, una de las editoriales grandes, que de hecho era lo que ocurría. A nosotros lo que nos pasó es que cuando nos recomendaron Elvio Gandolfo y Aira, lo leímos y dijimos, bueno, queremos editar esto. Entonces nos pusimos en contacto con la agencia, porque en Argentina estaba mal trabajado, o sea, los libros de él no llegaban, o llegaban muy pocos. Entonces le comentamos esto a la agencia, de que lo queríamos editar por lo menos derechos en Argentina, y al principio fueron un poco reticentes, hasta que finalmente nos dieron no una novela, sino relatos cortos, que fue el primer libro que publicamos de él, que se llamaba Noche Caliente, y la repercusión que tuvo en prensa en Argentina y los elogios que tuvo la traducción, el tipo de edición que le dimos, y yo creo que también el que nuestra editorial sea una editorial literaria, el tratarlo como un autor literario a Lee Child, que él quizás está en otras editoriales, se lo trata más como un producto comercial. Al propio Lee Child le llamó la atención, y tal fue así que cuando pasados unos años la agencia nos dijo, bueno, se vence el contrato de exclusividad de Lee Child con esta editorial grande y queremos renovar quiénes van a ser los editores en español. Estamos recibiendo ofertas. Nosotros hicimos una oferta que económicamente no fue la mejor, nos lo dijo la agencia. Bueno, como se imaginarán, la oferta de ustedes no fue la mejor, pero Lee Child los eligió a ustedes porque está como contento con la manera en que lo están editando, digamos, se sentía como agradecido por eso.
Qué bonito, ¿eh? Qué bonito.
Sí.
Lo que explica es que da a entender la belleza que tiene a veces editar un libro, ¿no?
Sí, completamente. Y después cuando yo tuve la oportunidad de conocerlo a Lee Child acá en Madrid, porque vino a fines del 2019 en una gira que hacía con otros autores británicos en contra del Brexit, y yo justo estaba acá y lo conocí y lo vi hablar, y uno se da cuenta que él también su producto terminó siendo un éxito comercial, lo que lo volvió a él en un ser súper famoso, Pero él lo decía, a él lo que le gusta es escribir y leer, y era como, entendí por qué nos había elegido y había priorizado.
Claro, porque también encontró otros lectores que a la vez eran editores como ustedes, como Mariano y como Damián. Es que es una historia preciosa la que explica de que un autor tan millonario en cuanto a ventas y en cuanto a popularidad, que cuando se llevan los libros al cine, todos sabemos que la popularidad de un autor, de un escritor aumenta, se haya decantado por una editorial, digamos, tan nueva, lleva 10 años en el mercado editorial, como ustedes, ¿no? El esfuerzo de editar a lo largo de estos 10 años 100 libros es un esfuerzo muy importante, aunque dices, oye, en 10 años 10 libros, bueno, a 10 por año son muchos libros, ¿no? Casi uno por mes. Objetivamente es bonito pensar que hay autores que todavía ven más la parte creativa que la parte material y económica, ¿no?
Efectivamente, sí, y sobre todo autores que justamente tienen acceso a esa parte material. Obviamente que imagino que también habrá pesado ahí que Lee Child se encontraba, bueno, ya era un autor exitoso, ya yo lo que me imaginaba es como que él ya la plata no le importa, o sea, ya no
sí, claro.
La diferencia, y quería finalmente sentirse tratado, sentirse...
Como autor, lo que usted lo ha dicho muy bien, don Mariano, lo ha dicho muy bien, él quería sentirse autor y va a una editorial que edita autores, y eso yo creo que ya explica todo, ¿no? O sea, es exacto. Que realmente el fenómeno Lee Child es que en su editorial es para, no sé, es para estudiarlo dentro de lo que sería el estudio de cómo funciona en el mundo editorial, que es muy complicado, ¿no? Porque todos sabemos las luchas que hay cuando hay las famosas reuniones de libreros en Alemania, en Estados Unidos, ¿no? En España, las luchas que hay en esos congresos o en estas reuniones que se hacen de libreros presentando sus novedades y comprando los derechos, que es como una especie... A mí me recuerda mucho la lucha que hay también para comprar películas. Supongo que usted, que está al guay, también estará de acuerdo conmigo, ¿no?
Efectivamente, efectivamente, sí, aparte es el recorrido inverso usualmente, digamos, todas las editoriales independientes, que hay un montón y que son muchas y que trabajan y hacen apuestas, por lo general están editando autores que no son tan conocidos, y cuando a uno le va muy bien, viene un grupo editorial.
Y se lo lleva. Se lo lleva.
Sí. Lo nuestro fue un hecho de justicia propio del personaje. Que se lo lleva.
Pero bueno, sí. Es un poco la propia vida la que nos enseña. Yo quiero felicitar a Mariano Blat y a Damián Ríos, de forma alejada, por esa edición de estas dos novelas, más el libro de cuentos de Lee Child, porque demuestra que Blat & Ríos es una editorial a la que hay que seguir de cerca, y que sepan todos los buenos aficionados que tienen dos libros maravillosos, dos novelas preciosas sobre el género negro. Don Mariano Blat, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, felicidades y muchos éxitos para esta editorial, nacida en Argentina, pero que ya tiene representación en España. Hasta siempre, don Mariano.
Hasta siempre, muchas gracias por la invitación.
A usted, buenos días, adiós.
Gracias.
Y aquí arriba, Delicatessen, fins al proper divendres, dia 14, que ho passin bé, bon dia i bona hora, adeu-siau.